La Galeria.
Hola, què tal? Ens tornem a trobar, com cada dijous i dissabte, obrint la galeria amb tota l'actualitat cultural de la ciutat i la comarca pels propers dies i també amb algunes referències que tenen a veure amb aquesta activitat cultural i que ens toquen de prop, com per exemple la campanya d'excavació al jaciment de Cal Sitjo a Sant Martí de Tous. En parlarem amb el Bruno Gómez. Ell és investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, CERCA, i és el codirector d'aquesta excavació. I també avui conversarem amb l'Enric Verdaguer, el Henrio, que amb l'Alba Careta acaben de llançar al mercat un disc que es diu Udols, el tercer treball discogràfic de la col·lecció del Cantut Cançons de Tradició Oral. I en la part dels emergents, avui conversarem amb la Marina Caselles, la nova veu catalana del pop, l'R&B i el soul. Entremig tindrem les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana, la proposta literària de Llegim Llibreria amb la Isabel Casas, i ara ens hi posem. Salutacions, benvinguts i benvingudes. Obrim la galeria.
La Galeria, amb Montse Candàliga. La Galeria. Et programem el cap de setmana i tu tries.
És el moment d'obrir l'agenda i de fixar-nos ja en algunes de les propostes que hi ha programades en l'àmbit local pel cap de setmana. A l'Ateneu Cinema hi podeu veure Saben Aquell i Five Nights at Freddy's a la sala gran i Un Amor a la sala petita. Teniu tota la informació i la venda d'entrades al web ateneucinema.cat. El Rec.0 aplega més d'una vintena d'activitats culturals gratuïtes i obertes a tots els públics, des de concerts, visites guiades, sessions de DJ, tallers per a nens, presentacions de llibres, dansa, etc. Aquesta edició, la representació anoienca de la cultura, ve amb Marta Vidal, una jove cantautora igualadina, el músic de Vilanova del Camí, Albert Nieto, els cantautors Aymar Redolat, Odoardo Torres, Igi i Quico 13, que actuaran a la placeta Granotes, i el grup Lluna Plena, sorgit al barri del Rec i amb una forta vinculació amb el barri. A més, el Pati Vila i l'escenari Estrella Damm comptarà amb dos concerts d'artistes com el trio femení Avalon, l'artista Marta Knight, el grup de jazz Sweet Naples Quartet, i a més els visitants del Rec també podran gaudir de diverses sessions de DJs locals. Dissabte al matí serà el dia ideal per les famílies amb propostes pels més petits. Es podrà participar en un taller creatiu a càrrec d'Inquiet i el taller de l'Hort, tot al pati del petit Rec als Horts. Teniu tota la informació detallada al web rec0.com. Aquest mes de novembre, Llegim Llibreria commemora els 20 anys de la seva inauguració a través d'un seguit d'activitats. Així, aquest dissabte a les 12 del migdia, a la capelleta de la Mare de Déu de Montserrat, tindrà lloc la presentació del darrer llibre de poesia de Feliu Formosa, El temps sofert. La presentació del temps sofert anirà a càrrec de l'escriptor Jordi Llavina i es comptarà amb la presència de l'autor. A la tarda, a les 7, al mateix espai de la llibreria, es durà a terme una xerrada a l'entorn de la figura i la memòria de Carme Junyent. Es comptarà amb la presència de membres del Consell Redactor de la revista d'Igualada, que faran 5 cèntims de la figura i experiències viscudes amb la coneguda i insigne lingüista, escriptora i professora, acte en el qual es llegiran textos de l'autora, es debatrà sobre la seva figura i el seu pensament i es presentarà el darrer llibre pòstum editat, No patiu per mi, integrat per nombrosos articles a l'entorn de la gastronomia, llengua i amistat. L'agrupació folklòrica igualadina oferirà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Municipal l'Ateneu un espectacle amb un recull de diferents danses dels països catalans que reflecteixen diferents moments de la història de l'agrupació i que fan un dibuix de la vida al llarg d'un any. Aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central d'Igualada es farà la presentació del llibre Lluny, aquí mateix, de Lluís Vila, editat per Bolaina Edicions. Es comptarà amb la presència de l'autor i la presentació anirà a càrrec de la poeta Marta Pérez Sierra. Llegiran poemes Lluís Vila, Marta Pérez Sierra, Isabel Matías, Miquel Santa Eulàlia, Josep Rivera i Lourdes Sansarric. Ballarà versos l'Anna Vilà Matías. Lluny, aquí mateix, és un recull de poemes que sorgeixen quan a la distància, per l'espai o pel temps, se li afegeix la variable d'estimar. L'autor escriu la vivència del pare quan la filla ha marxat lluny per iniciar un projecte creatiu molt especial, la dansa. La comèdia Conspiranoia amb Eduard Farelo i Aurea Márquez es podrà veure aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Municipal L'Ateneu. Conspiranoia ha estat escrita per Marc Angelet i Jordi Casanovas i és plena de teories de la conspiració, secrets, mentides i amistats a punt d'esclatar. Un grup d'amics prepara una intervenció. Amb la intervenció esperen fer tornar el sentit comú a l'amiga que fa temps que es deixa portar per teories conspiranoiques. Però dir tot el que pensen d'ella no serà un procés plàcid. La trobada farà sortir a la llum malestars i secrets que guarda aquesta colla d'amics que es coneixen des que eren ben petits. I des de les butaques nosaltres ens preguntarem si podem estimar una persona que veu el món completament diferent a com el veiem nosaltres. Les entrades es poden adquirir per internet a teatremunicipalateneu.cat, al punt de difusió cultural d'Igualada a la sala i des d'una hora abans, al mateix dia de la funció, a la taquilla del teatre. Cal recordar que durant tota la setmana els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a 5 euros.
La galeria, per no perdre't res del cap de setmana. La galeria.
I avui ens n'anem a la comarca perquè aquests dies ha començat una nova campanya d'excavació al jaciment de Cal Sitjo de Sant Martí de Tous. Aquesta és la quarta campanya d'excavació que es fa en aquest indret per conèixer les societats del passat en el trànsit del mesolític al neolític, un fenomen molt poc conegut en el registre arqueològic perquè aquest període de la història no disposa de massa jaciments amb aquesta cronologia. La campanya s'allargarà encara uns quants dies més, fins al 10 de novembre, i avui ens hem posat en contacte amb el Bruno Gómez, que és tècnic investigador de l'IPES Cerca i també és codirector d'aquesta excavació, així que anem a saludar-lo i a donar-li la benvinguda a la galeria. Hola, què tal, Bruno, com estàs?
Hola, bon dia.
Explica'ns, ja és la quarta campanya, no?, d'excavació al jaciment de Cal Sitjo.
Sí, de fet, enguany hem engegat la quarta campanya. Pel que estem veient, doncs sembla que ens quedaran molts anys, i el que estem fent és bàsicament l'excavació d'un petit sondeig del jaciment que potencialment podria haver-hi en l'indret.
Uh-huh. La darrera intervenció de l'any passat, que la vau fer també vosaltres des de l'IPCERC, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, deu poder recuperar ja nombroses eines de pedra, entre altres coses, no?
Sí, de fet, des de l'any passat o des de fa dos anys hem anat excavant simultàniament dos nivells arqueològics d'aquest jaciment, un que correspondria a nivells del neolític i un altre, un petit sondeig d'un metre quadrat que correspondria a nivells del mesolític. I entre els dos nivells sí que l'any passat vàrem recuperar forces restes lítiques, eines de pedra, diferents en funció de si estàvem excavant un nivell o un altre.
I què es pot conèixer a través del que aneu trobant, a través de les troballes que aneu fent en aquest jaciment?
Bueno, de fet, els resultats doncs, són molt interessants i molt esperançadors. És veritat que tot just estem a la quarta campanya d'excavació i, com comentava, estem fent un sondeig de 15 metres quadrats en els nivells neolítics i d'un metre quadrat en el nivell mesolític. Per tant, només la informació que estem obtenint és una informació parcial, però sí que et sembla doncs, que té molt potencial bàsicament pel gran registre arqueològic que contenen aquests sediments. Estem parlant d'un jaciment que té una potència estratigràfica, és a dir, una potència de sediments dins dels quals hi ha material arqueològic de prop de 8 metres de potència. I en els nivells neolítics, que són els últims, el de dalt de tot, sembla que estarien formats gairebé per 2 metres de sediments i els nivells mesolítics per uns 3 metres. I ara el que hem de verificar és el que ens trobem al mig, que pel petit sondeig que van fer d'un metre quadrat no sembla que ens aparegui material arqueològic, però clar, ho desconeixem perquè clar, només vam fer un petit sondeig d'un metre quadrat l'any passat.
Mm-hmm. El jaciment de Cal Sitjo està situat al sud-oest del municipi de Sant Martí de Tous, al marge esquerre de la Riera de Tous, i està format per dipòsits fluvials que ha anat formant i dipositant la riera al seu pas. Això ho heu anat trobant també vosaltres? Heu anat descobrint algunes coses? Perquè aquí hi ha travertins, argiles, sorres, no? Que han quedat al descobert, no?
Sí, de fet el que fa interessant aquest jaciment és que és un jaciment que quan el varen ocupar tant aquests darrers caçadors recol·lectors del mesolític com els primers agricultors i ramaders del neolític, és que els seus poblats, els seus campaments estaven a la vora de la riera de Tous. En aquell moment, òbviament, la riera de Tous passava per una cota més enlairada, ara avui dia està bastant més encaixada i la trobem més a baix, però sí, i de fet el fenomen singular és que aquesta riera de Tous, aquestes aigües de Tous, són unes aigües molt riques en carbonats, que el que fan és que un cop es van dipositant aquests carbonats sobre les herbes i el material vegetal, va formant aquest travertí. I aquest travertí és el que fa que es preservin els nivells arqueològics amb restes del passat.
Per tant, aquest jaciment és ja un jaciment de referència, no?
Bueno, ho esperem que ho sigui. El que passa que és massa aviat, perquè encara que quatre campanyes sembli molt, és molt poquet. De fet, sempre diem que per començar a entendre els jaciments gairebé ens calen com 10 anys de treball intensiu en el camp i després tot el posterior estudi. Ara, com comentava, estem fent un petit sondeig de 15 metres quadrats pels nivells neolítics i un metre quadrat pel nivell mesolític, i el que sí que podem dir a dia d'avui és que és un jaciment molt interessant, que té molt de potencial, però encara no sabem les dimensions que pot tenir aquest jaciment, no? Perquè encara en falten moltes coses per descobrir, falta recuperar molt més material i també intentar delimitar el que és l'extensió d'aquest jaciment, que encara no ho sabem.
I, Bruno, està obert al públic? És a dir, nosaltres podem atensar-nos allà i veure com esteu treballant i com o està tancat o teniu perimetrat o com funciona?
Bueno, de fet, és una mica de difícil accés, perquè està a prop de la riera de Tous, però està al mig del bosc, i més val doncs concertar alguna visita a través de l'Ajuntament de Tous o amb nosaltres mateixos per poder accedir-hi, perquè si no és una mica complicat i també perillós, perquè clar, ja estem molt a prop del que seria un canvi de rasant amb una forta pendent, i més val doncs anar sobre segur i que la gent que vingui doncs sàpiga per on t'ha de trepitjar. Però sí, estem a les afores del municipi, al mig del bosc.
Molt bé, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, el CERCA, veu triar aquest lloc, aquest emplaçament a Sant Martí de Tous per una cosa concreta, perquè ja sabíeu que allà podríeu fer una bona troballa, o com va ser? Com funcioneu? Com decidiu on aneu a excavar?
Bueno, de fet, l'IPES tenim l'avantatge o desavantatge de que excavem a molts indrets. De fet, portem més de 30 jaciments arqueològics arreu de ja no només de Catalunya, sinó de l'estat espanyol i de fora d'Espanya i d'Europa. I en concret a Sant Martí de Tous tot ve una mica per la recerca que venim desenvolupant des dels anys 80 a l'abric romaní, a Capellades. I en concret, arreu del treball de recerca que jo vaig fer per la meva tesi doctoral, perquè una de les coses singulars que té el municipi de Sant Martí de Tous és que és un municipi molt ric en un tipus de roques, que és el sílex, que és la matèria prima principal que utilitzaven els caçadors recol·lectors per fer les eines. Llavors, de sempre ha sigut un territori que aquestes poblacions hi han anat passant per anar a buscar aquesta matèria primera per després fer les seves eines. I una mica arrel d'això és com vàrem fer tot un seguit de campanyes de prospeccions per localitzar doncs tallers on fabricaven aquestes eines i possibles jaciments, i la sorpresa va ser doncs que mirant un d'aquests talls, en aquest cas en el jaciment de Calcitxo, vàrem veure doncs que en estratigrafia, és a dir, enterrats i amb una certa fondària, ens apareixia doncs eines de pedra, ossos i carbons, que és el que fa que un jaciment doncs adquireixi una certa entitat, perquè vol dir que tot el possible registre fòssil queda conservat.
Tingui vida, vaja, sí. Porteu quatre temporades, de quatre campanyes d'excavació al jaciment de Calcitxo de Sant Martí de Tous. Bruno, no sé si creus que falta encara molt de temps per seguir excavant o falta molt temps per trobar algunes coses encara més interessants?
Jo intueixo que falta molt de temps.
Sí?
Pel sondeig que estem fent, no. Jo calculem que el sondeig... clar, anem com a dues velocitats. Per una banda, anem a cotes més a baix amb el sondeig d'un metre quadrat. Aquest probablement, doncs, en un parell d'anys el tindrem acabat. Mm. Mentre que el de 15 metres quadrats probablement, doncs, triguem encara... podria ser, doncs, 4 o 5 anys més. A partir d'aquí és valorar les dimensions del jaciment. Sabem que sobretot el que correspon als nivells neolítics, que són els primers que hem excavat, que tenim com a mínim dos moments, un que correspon al neolític mitjà i un altre al neolític mitjà inicial. En aquest concret, que és el període que s'anomena neolític postcardial, sabem, doncs, per altres evidències, que el poblat, doncs, hauria ser molt gran, perquè hem documentat, doncs, a 300 metres de distància fonts de cabanes, a l'altra banda de la ria de Tous hem trobat, doncs, material en superfície, que ens indica que en aquells moments, és a dir, prop de fa 6.000 anys abans d'ara, el poblat, doncs, tindria una certa entitat i seria força, força gran. Pel que fa als nivells mesolítics, això és més complicat perquè, clar, només estem excavant un metre quadrat.
Clar.
I no sabem l'extensió del jaciment. Segurament serà bastant, si no molt més petit que el nivell que els nivells neolítics, però això no vol dir que no sigui gran també.
Que interessant. Molt bé, doncs Bruno Gómez, codirector d'aquesta excavació, que encara teniu, com dèiem, uns quants dies per anar-la fent a Cal Sitjo de Sant Martí de Tous. Gràcies per haver estat amb nosaltres i fer-nos tota aquesta explicació de com va aquesta excavació, d'aquesta nova campanya, d'aquesta quarta ja campanya d'excavació en aquest jaciment de la comarca. Gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres per donar-nos veu.
La Galeria. Et programem el cap de setmana i tu tries.
Moment ara de fer un tomb per la comarca on també hi ha diverses propostes programades per aquest cap de setmana. Segueix celebrant-se la 47a edició del concurs de teatre amateur Vila de Piera i així aquest dissabte el grup de teatre Els Carlins de Manresa representarà Somnis de Teatre a partir de les 7 de la tarda. La representació tindrà lloc a la societat Foment de Piera. Sant Martí de Tous celebra aquest cap de setmana la seva festa major i així, entre altres activitats, aquest cap de setmana hi haurà el mític sopar popular que dona inici del Cercavirres, el tirador de cervesa i cercavila ambulant pels carrers de Tous, amb proves i diversió assegurada amb la banda Van Sonats en directe. L'acte que es farà aquest divendres començarà a partir de 8:45 al Sindicat de Tous i finalitzarà al local municipal Ateneu, on es podrà gaudir d'un concert de festa major per a totes les generacions. Dissabte, cercavila, ballada de sardanes, aperitiu popular, cinema a la tarda i obres de teatre a la Casa del Teatre Nu. Al vespre se celebrarà el correfoc amb els Diables de Santa Caterina i el Mal Llamp d'Igualada. El dia finalitzarà amb un sopar i ball de festa major al local municipal Ateneu, a càrrec de Remember Music Show, amb un repàs de cançons dels 70, 80 i 90. Diumenge, últim dia de la celebració de la festa major de Tous, hi ha prevista després de l'Eucaristia l'actuació dels Moixiganguers d'Igualada a les 12 del migdia a la plaça 1 d'octubre. A la tarda es disputarà el trofeu de festa major a les 5 i aquella mateixa tarda també hi ha programat l'espectacle L'Elixir de la Veritat a càrrec de la companyia Bat de Tàrrega. Es podrà veure a les 6 al Casal de Tous. El programa complet de la festa major es pot consultar al web municipal tous.cat. La Unió Cultural Extremenya Anoia celebra aquest dissabte a les 6 de la tarda la seva festa anual de playback al local de Campapasseit, a Vilanova del Camí. El grup Teatre 60 interpretaran cançons dels anys 60 i 70 i cançons de tota la vida. A la Casa del Teatre Nu aquest cap de setmana s'hi podrà veure 7 parells de peus a càrrec de la companyia Cos de Lletra. La cita és aquest divendres a 11:45 i dissabte a les 6 de la tarda. L'entrada a l'espectacle és lliure i es recomana per a nens i nenes a partir de 8 anys. I aquest diumenge, la Torre de Claramunt acollirà la 7a edició de la Festa de la Cassola de Vinya amb activitats durant tot el matí i cap al migdia hi haurà el plat fort de la festa. La degustació de la cassola de vinya que s'haurà estat cuinant des de primera hora del matí en una gran olla amb foc de llenya. Quan estigui a punt, cap a les 11, amb el corresponent tiquet a la venda durant la festa, tothom la podrà tastar. Així, la jornada començarà a les 10 del matí al recinte Torresport, on hi haurà el mercat del Rabasser, amb parades de productes alimentaris i de proximitat. També hi haurà la mostra d'oficis del vi i de la vinya amb demostracions i exposicions com la del cisteller, el boter i fascina d'aiguardent. El visitant també podrà gaudir d'una exposició de tractors antics a càrrec dels amics del tractor d'època del Bages. Així mateix, també es podrà participar en una mostra i degustació de vins i caves i la música en directe a càrrec de Virginia i Jepe. Per als més petits s'han organitzat un parell de tallers. Aquest divendres a 6:45 de la tarda al cinema La Lliga de Capellades es podrà veure Òpera en cinema, una versió enregistrada de la Carmen de Bizet, molt especial, que va tenir lloc al Festival de Bregenz el 2017 sobre uns escenaris muntats dins del llac de Constança.
La galeria, per no perdre't res del cap de setmana.
Feu-lo dormir, Sant Josep, feu-lo ser gran, que som hereta del camp. Li importarà una coseta.
Aquesta és una de les cançons dolces d'aquest disc que es diu Udols, on l'Alba Careta i l'Enrio emprenen un viatge oníric per diverses d'algunes de les cançons de Bressol, principalment de les comarques gironines, recollides en l'arxiu del Cantut i que han vist la llum aquests dies, fa 4 dies, en un disc que es diu precisament així, Udols. I dèiem que la meitat de qui canta aquestes cançons és el cantautor i productor igualadí Enric Verdaguer, l'Enrio. Avui l'hem convidat a la galeria i tornem a parlar amb ell, així que anem a saludar-lo. Enric, Enrio, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé, estem, i vosaltres?
Doncs amb moltíssimes ganes de saber de tu, i ja veiem que no pares, que ara doncs estàs amb tot aquest projecte amb l'Alba Careta. I també, doncs, suposo que amb altres coses que ja ens explicaràs, però d'entrada centrem-nos en tota aquesta dolçor, com va ser això que et vas introduir en aquest projecte, Enric?
Doncs mira, tot va venir de l'Alba. L'Alba va ser com l'eix central des del projecte en un inici, perquè sí, a ella li van encarregar fer aquest projecte des del Cantut. El Cantut és aquest arxiu online de cançons i de melodies de tradició i transmissió oral, i a la vegada doncs ells fan diverses produccions, i en aquesta tercera producció que feien li van dir a l'Alba si volia, bueno, fer-la amb ella, i en qüestió la temàtica aquesta era la de cançons de Bressol, sí, perquè dins d'aquest arxiu que tenen cançons registrades en tenen crec que més de 1.700 i hi ha moltes temàtiques. I l'Alba simplement va trucar-me a mi per demanar-me si volia afegir-me una mica al vaixell i al projecte, sobretot perquè, bueno, era com un repte per ella, suposo, venir, que ella ve del món del jazz, a algo una mica més despullat i més tranquil i folk, i jo doncs també una mica era com venir del món del pop i del folk a entrar a jugar no només amb la temàtica de les cançons de Bressol i de cantar en català, sinó que doncs, bueno, com en tot aquest món del tradicional, i ha estat un bon viatge.
Tot un repte, Enric, i tant, i quin canvi, no? Sí, clar.
Clar. Sí, és un projecte molt bonic. Bueno, jo he après moltíssimes coses, ha estat molt maco poder, doncs, no només descobrir tota la feina que s'està fent, per exemple, des del cant tot mateix, sinó que tots els cercles que hi ha al seu voltant i tot l'equip de gent que també envolta l'Alba. I bueno, al final ha estat com un projecte molt familiar. Hem gravat aquest disc precisament amb el Santi Careta, que és el germà de l'Alba, que es porten uns quants anys, diguem, que el Santi, doncs, quan era petit o més jove també bressolava, no?, l'Alba, i que li donava un component molt, molt bonic i molt familiar al projecte. I res, està sent un plaer, vaja, és que clar, ha sortit fa 4 dies, fa una setmana,
sí,
justament.
Sí, sí, sí. Doncs ho dèiem, l'Alba Careta i el Len Rio s'han unit en aquest, el tercer treball discogràfic de la col·lecció del Cantut, Cançons de Tradició Oral, un projecte que neix d'estirar el fil de la iniciativa Cantut, ho deies, a les escoles.
Exacte.
Precisament, eh? Com,
exacte.
Explica'ns una mica això, com va. Que, això surt de les,
sí,
escoles?
Sí, des del Cantut, sobretot, en un inici van fer un projecte de recerca molt interessant, que és, sí, que allà a Cassà de la Selva van fer una investigació dins de les escoles per veure si, bueno, si, els nens i nenes, no, quines cançons de bressol els hi havien cantat a ells i elles de petits,
ah,
o no només això, sinó que els pares i els avis, no, si tenien, doncs, melodies o cançons que, bueno, que estaven allà, no? Perquè la majoria d'aquestes cançons són cançons que hem cantat o que han cantat gent, però no estan registrades, o si no fos per aquest projecte, per exemple, no hi haurien maneres de saber que...
Sí, sí, o es perdrien,
no? O amb el temps es van perdent.
Mm-hmm.
Exacte, al final, o sigui, nosaltres ens vam... La premissa del projecte també ha estat això, com intentar mantenir vives aquestes cançons i seguir, pues, el llegat que porten, no? I mantenir-les vives.
Mm-hmm.
I res, a partir d'aquestes recerques a les escoles també va ser molt interessant el factor com una mica més de diversitat cultural, que és que la realitat d'ara és que hi ha gent de diverses cultures a les escoles, amb la qual cosa això també retrata que les cançons de bressol que hem anat trobant no eren només d'aquí, sinó que, per exemple, en aquest disc hem inclòs un parell de melodies de Gàmbia. En aquest projecte se'n van trobar, pues, això, cançons d'altres països i d'altres cultures, que va ser ben maco i interessant com, bueno, explorar-ho, no?
Mm, que bonic, tot plegat.
Mm-hmm. Sí.
I aquesta és Udols, Enric, que només és el so de la trompeta de l'Alba, no?
Clar, ella és una trompetista excel·lent. Realment, Udols, hem fet una mica el joc de paraules entre l'udol, que remet a aquesta part més animal que tenim,
sí,
i que també intentava representar la part potser més complicada a vegades de fer dormir una criatura, que és el fet que no vulgui dormir, no?
Sí.
I els plors desesperats i de com els tranquil·litzes i com els calmes. I després la part de dolç, de dolçor, que és el que potser tenim més associat a, de manera instantània, no? a la idea de cançó de bressol, que són tendres, que són dolces... I sí que ho són, però també hi ha una altra part, una altra cara de les cançons de bressol que hem descobert també fent aquesta recerca, que és que moltes cançons parlen de coses una mica crues o fosques, com per exemple el fill de la mare, que parla d'una mare que no vol tenir un fill i que no l'estima fins que es fa gran i de cop aquest fill es posa molt malalt, a punt de morir, i llavors s'adona la mare que sí que l'havia estimat tota la vida.
Carai.
Vull dir que ha estat un... Sí.
Tot un viatge,
bona...
Sí,
sí, sí,
tot un viatge. Hi han la majoria de les cançons d'aquest disc Udols, de l'Alba Careta i l'En Rio, les coneixem, perquè hi ha el noi de la mare, ja són, però també això que deies, que n'hi ha algunes que no són massa populars, però que serveixen perquè no es perdi aquesta tradició oral, no?, de fer dormir la canalla.
Exacte, sí, mm-hmm, sí, sí. No, hi havia moltes cançons. Clar, jo de fet, és que és això, de totes les que vam trobar en coneixia més aviat poques de les que hem acabat incloent.
Sí. Molt bé, doncs aquest disc ja es pot trobar a tot arreu i a més, l'heu presentat o el presenteu, o les dues coses. L'heu presentat a la Fira Mediterrània de Manresa, crec?
Exacte, sí.
I el presentareu aviat?
I exacte, el dia 19 de novembre el presentem precisament a Cassà de la Selva, que és on es celebra el Festival Cantut, que doncs la gent de Cantut també organitza un festival i allà serà també una altra de les presentacions, i aviam on ens porta aquest viatge i aquest disc, perquè tenim moltes ganes de fer molts concerts, però de moment aquesta és la presentació que tenim.
A veure, a veure.
Doncs,
sí, home, i tant. Abans deies, abans esmentaves a Enric, el Santi Careta, el germà de l'Alba, que participa en aquest disc, però també en aquest disc Udols hi ha un parell de cançons de l'Enric Casasses.
Sí, sí, ha estat una col·laboració molt maca. Per una banda, amb l'Alba vam com... Volíem, bàsicament... com remetre també a l'hora de bressolar. Que, per exemple, en el meu cas, quan érem petits, a mi em m'explicaven contes, perdona. I vam pensar que volíem incloure pues, aquesta vessant d'explicar una cosa més relatada, més recitada, i al final vam acabar-ho col·laborant amb l'Enric Casasses, que també és un poeta pues, que bueno, entre tots ens estimàvem molt i que de seguida ens va venir al cap ell, diguem, i va voler participar-hi també, i hem seleccionat una sèrie de poemes d'ell, d'alguns llibres que havia publicat que tenien relació pues, amb la nit, amb el món del somni, i bueno, hi ha alguna inèdita que ell ens va explicar que publicaria més endavant.
Doncs mira, una d'aquestes és la Son Son, aquesta.
Somio amb tu, que estic amb tu, amb els meus dits i els llavis teus, i que després de somiar...
Home, ens quedem tots somiant, eh? I aquí com ja mig adormits, tenen efectes doncs, positius, eh? aquestes cançons.
Que bé, molt bé, gràcies.
Sí, sí. Doncs l'Enric Verdaguer, l'Enrio, és qui està dins d'aquest projecte del Cantut, recuperant aquestes cançons de tradició oral en aquest disc que es diu Udols, amb l'Alba Careta, amb l'Enric Casasses i tot una mà de gent que també hi ha participat, la direcció artística de la companyia Hotel Yocandi, no? Que a més
Exacte.
A més són professionals del circ, però vaja...
Sí, tot això era com una mica el repte de traduir-ho a l'espectacle en directe. D'això jo em podria dir que realment no és ben bé un concert, és una mica diferent del que, diguem, jo estava acostumat, perquè, bueno, ho hem volgut fer com una mica més espectacle i viatge, en el fons. Aleshores, vam poder comptar amb l'ajuda d'Hotel Yocandi, el Tomeu i la Griselda, que són dos artistes que venen del món del circ i ens han ajudat molt a com posar tot això en conjunt. I després també tenim la col·laboració de l'Irene Ferrer i la Gemma als llums i l'Adrià Serrano al so, que també han definit molt la proposta. I ja veureu, si acabeu venint en algun concert d'Udols, veureu que és una cosa molt diferent, que a la vegada també, d'alguna forma, al principi deien, bueno, és que no volem que se'ns adormi el públic, no? Perquè no seria el seu. Però també he de dir que en el cas a la Fira Mediterrània se'ns va adormir alguna gent.
Sí?
I va ser molt guai, va ser molt bonic veure que de cop es despertaven I ens van explicar, no?, que deien, uau, és que llavors em vaig despertar i semblava
un somni. Els efectes balsàmics, no?, del disc, sí. També, no?, clar.
Sí. Tot està permès en aquest punt.
Fantàstic, molt bé. Doncs dèiem que a Caçà de la Selva hi anireu el dia 19, i després el que vagi sorgint, on us porti el projecte del Cantut i d'anar repartint i escampant aquestes cançons de l'Udols, no?
Exacte,
Enric.
Exacte.
I a banda d'això, aprofitant res, ens queden un parell de minuts.
Vale.
Què és de l'Enric Verdaguer, del Henry, o d'aquest projecte del Somewhere Sometimes, que t'has aquest estiu t'hem vist i t'hem sentit per tot arreu, Enric?
Sí, hem anat rodant, no?
Sí.
Clar, això segueix en marxa. I, bueno, diguem que ara estem acabant de tancar l'agenda més concreta de cara a l'hivern i la primavera de l'any que ve, però bueno, de moment el 9 de desembre estaria a Camprodon, la setmana que ve, no sé si puc dir, però estaré a Girona amb uns concerts.
Ho diguem així, amb la boca petita.
Amb la boca petita.
Molt bé.
I, i bueno, anar tancant gent.
Ja t'anirem controlant. Ara és fàcil tenir-ho tot controlat, perquè amb les xarxes,
sí, per les xarxes
com que ho expliqueu tot i ho aneu dient tot i així ho sabem tot de tothom, doncs estem al dia. Doncs Enric Verdaguer, Henrió, ens ha agradat moltíssim de tornar a parlar amb tu, de convidar-te a la galeria i que sigui tot un èxit aquest projecte de l'Udols amb l'Alba Careta.
Que bé, moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, fins la propera, que vagi bé.
Adéu.
Visquent en el front de tan gran patir, perquè venia el món, jo no em vaig morir.
La dona que aimava per mi sent horror, per tu culpa, mare. Tinc sagnat el cor.
La galeria.
Les pel·lícules de la setmana.
I com de costum fem un repàs a les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana.
Tengo que daros una mala noticia. Amparo ha muerto.
¿Quién?
Aparito. A la tata, que la tierra le sea leve.
Comencem amb El favor, pel·lícula que dirigeix Juana Macías.
No es ninguna herencia, es más bien un favor. Quería ser enterrada en el panteón familiar.
Aquí s'explica la història de Los Gallardo, una cabalada família que passa les seves vacances en una luxosa masia cuidada per Amparito, l'estimadíssima tata que pels tres fills ha estat com una segona mare.
Amparito contaba con la posibilidad de que se llegaran. A tal efecto, dejó unas cartas para ustedes.
¿Quién mató a Bruno?
La venganza de una vieja chocha. ¿Por qué no leís las cartas?
Quan s'assabenten de la seva mort, tots tres viatgen al poble per acomiadar-se d'ella i donar el pèsam a en Tomàs, l'únic fill de la difunta. El que desconeixien és que l'última voluntat de la dona és ser enterrada al panteó familiar.
¿Cómo lo vamos a pasar? ¡Family!
Una altra dona, una altra directora, estrena aquesta setmana, Patricia Font, i ho fa amb la pel·lícula El maestro que prometió el mar.
Antonio Manages, encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más?
Una pel·lícula inspirada en la vida d'Antoni Benaiges, un mestre de Mont-roig del Camp, que l'any 1935 es va ser destinat a l'escola pública de Banyuelos de Bureba, un petit poble de la província de Burgos.
Resulta que esta es ahora mi escuela, no su escuela. Y las cosas a partir de ahora se van a hacer a mi manera.
De mica en mica i gràcies a una metodologia d'ensenyament pionera i revolucionària per l'època, aquest mestre va començar a transformar la vida dels seus alumnes.
A partir de este momento, el ejército toma el control de este pueblo y de toda la provincia. Quiero que todos vayáis a vuestras casas y traigáis cualquier libro o cuaderno de mierda que tenga que ver con este maestro comunista.
La caja.
Carlos, ¿dónde está Antonio?
No pierdas la esperanza.
Esperanza tengo,
que no tengo tiempo.
Isabel Cuixet dirigeix Laia Costa i Hugo Silva a Un amor.
¡Corre!
Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural con encanto y gilipolleces de estas que ya te lo dije, ¿te acuerdas?
Nat és una jove traductora que s'ha cansat de la seva vida a la gran ciutat i per això decideix mudar-se a un petit poble.
No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las goteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
Molt aviat començarà a tenir nombrosos problemes amb l'home que li ha llogat la casa i al mateix temps va coneixent la resta d'habitants de la zona. Entre ells, començarà a conrear una relació inexplicable amb Andreas, l'alemany.
Tu no me conoces. No me conoces nada, no me conoces nada, no me conoces nada. ¿En qué piensas cuando estás conmigo?
I Nick Cassavetes dirigeix La bala de Dios.
Hola?
Quan l'agent de policia Bob Hightower descobreix que la seva exdona ha estat assassinada i la seva filla segrestada per una secta satànica, se sent frustrat per la maldestra investigació que n'han fet les autoritats del cas.
No deberías estar siguiéndonos.
¡Puta yonki!
Más te vale hablarle con algo de respeto.
En Bob deixa la policia i s'infiltra en el culte demoníac per donar caça al carismàtic líder Zairos.
No!
Ten cuidado conmigo. He probado mucha sangre últimamente y no sé si aún estoy saciado.
Papá, mátalos.
I ara a la galeria, llibres, amb la Isabel Casas, de Llegim Llibreria.
Hola de nou, des de Llegim Llibreria. Avui, doncs, amb aquest petit espai de recomanacions literàries, doncs, també volem fer-vos saber que el dia 8 de novembre Llegim Llibreria va fer 20 anys i dintre d'aquesta efemèride o d'aquesta celebració doncs també hem volgut organitzar un parell d'activitats pel dissabte dia 11 i avui us les presentarem. Doncs bé, la primera serà el dissabte, com hem dit, dia 11, a les 12 del migdia a la capelleta de la Mare de Montserrat farem la presentació del darrer llibre de poesia de Feliu Formosa que porta per títol El temps sofert. Bé, i també doncs, aquest llibre serà presentat per l'escriptor Jordi Llavina i evidentment doncs, comptarem amb la presència d'en Feliu Formosa. És un poemari, es tracta d'un llibre sobretot sobre la vida i sobre la capacitat o sobre la necessitat ineludible de resistir, que aplega dos poemaris. D'una banda, sovint el somni, una vintena de poemes lluminosos que són una festa de la imaginació literària i de l'altra, tot un grup de haikus, que ell anomena haikus de convalescència, un aplec de 35 haikus amb el relat d'un conflicte moral i carregat d'humanitat. Us esperem doncs, a les 12 del migdia a la capelleta de la Mare de Montserrat per la presentació d'aquest poemari i també doncs, per la celebració dels nostres 20 anys. Després, a la tarda, a les 7 de la tarda, comptarem amb la presència de membres del Consell Redactor de la revista d'Igualada, que ens faran 5 cèntims sobre la figura i les experiències viscudes a l'entorn de la lingüista Carme Junyent. Hem fet un programa que hem volgut anomenar Tot recordant Carme Junyent. Sabem que Carme Junyent era molt amant de les llibreries, de les grans i de les petites. Per tant, doncs, nosaltres volem, des del nostre petit espai, volem retre-li aquest petit homenatge a les 7 de la tarda. I al mateix temps doncs, faríem la presentació del darrer llibre pòstum, editat per Coma Negra, que porta per títol No patiu per mi, gastronomia, llengua i amistat, la joia de viure, on ens apropa doncs, aquesta vessant més humana, més personal de la estimadíssima Carme Junyent. Bé, doncs també us farem 5 cèntims d'aquest llibre. Carme Junyent va ser sobretot una dona de llengua, una de les lingüistes més importants de les últimes dècades a casa nostra, compromesa amb el català i amb totes les llengües amenaçades. Però l'última lliçó de la professora Junyent no va ser de llengua, tot i que també va ser de llengua, sinó de vida. Davant d'un diagnòstic mèdic que li retallava el futur a unes quantes setmanes, l'autora va decidir deixar-nos un comiat gourmand. Per combatre la mort, per foragitar la pena, ens va asseure a taula per brindar pels millors àpats de la seva vida. Llegint-la, ens sentim un mes de la seva colla de raros, que fa gairebé 20 anys es van conjurar per fer una insòlita volta gastronòmica per les cuines del món que tenim a l'abast. Al final del recull d'articles que plega aquest llibre, originalment publicats a VilaWeb, hi trobem una guia de més de 200 restaurants d'una diversitat enlluernadora. Pel camí hi haurem viscut històries d'amistat, de lluita, de llibertat, de família i sí, esclar, també, de llengua. Doncs aquest és l'últim llibre, diguem, el llibre pòstum de Carme Junyent, on s'aplega en tot aquest recull d'articles de VilaWeb i que creiem que val molt la pena llegir per apropar-nos precisament a aquesta part doncs, més humana de la Carme. Doncs bé, aquest serà el nostre petit homenatge que li retrem doncs, aquest dissabte a les 7 de la tarda. I sou tots convidats i també doncs, quan hagi acabat l'acte, doncs, evidentment, farem un brindis per la vida i per la continuïtat dels llibres, la literatura i les llibreries. Adéu-siau, fins la setmana vinent.
Emergents.
Ara sí, ja ho puc dir, que ara prenc el control. A l'instint és on no hi ha error. Ara sóc més fort, ara puc decidir que em depara el destí. Sóc conscient del meu habitat, del que m'envolta.
I avui una nova artista emergent aquí a la Galeria de Ràdio Igualada. Aquest és un cant a empoderar-se, a prendre el control d'una mateixa, i qui ho fa això és la Marina Caselles, la nova veu catalana del pop, l'R&B i el soul, així la presenten. Avui la coneixerem perquè hem contactat amb la Marina Caselles, que em dedica... es va formar en cant i música a Barcelona, va començar la seva carrera en solitari aquest 2023 amb un conjunt de temes en català i castellà que són tota una confluència d'estil, un EP que es diu Lorem Ipsum i una cançó nova, que és aquesta que estem sentint, que es diu Ara sí, de la Marina Caselles.
Ara sóc més fort, ara puc decidir.
I ara sí, anem a saludar la Marina. Què tal? Com estàs, noia? Bona tarda.
Bona tarda, Montse, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
Doncs ganes de saber de tu, de la teva música, d'escoltar algunes d'aquestes cançons. Escoltàvem Ara sí, aquesta que és una de nova, aquesta no és a l'EP.
Exacte, sí, aquesta és una nova que vaig llançar just res fa una setmaneta i que ja formarà part de l'agrupació de cançons de singles de senzills que faré de cara a l'any vinent, que estic preparant ja amb moltes ganes, molta il·lusió, i que aniran sortint a poc a poc. Calculo sobre, bueno, cada dos mesos, una cosa així, amb aquesta cadència anirem llançant cançons.
Que bé, que bé, que bé. Una mica seguint la línia del que es fa ara, no? D'anar llançant... així, cada mes o cada dos mesos una cançó nova i després reunir-les, recopilar-les totes en un treball.
Sí, exacte. Jo crec que ja fa molts anys que la música ha canviat, no? Que la manera que presenten les obres als artistes, abans hi havia gairebé sempre una discogràfica que t'ajudava, et recolzava i bueno, et pagava doncs, un CD complet. Sí. I ara diguéssim que s'ha democratitzat l'accés a poder penjar música i a fer-la, però alhora... no pots permetre't doncs, fer un CD gran, sinó que vas traient cançons quan pots, com pots, intentant que alguna soni a la ràdio, no?
Soni a la ràdio i molt bé, i molt bé.
Moltes gràcies, Montse.
Sí, perquè aquesta Ara sí, que és l'última, home, Déu-n'hi-do, això sona molt bé, sí, sí, sí.
Moltes gràcies, sí, sí.
D'això de la música, de què et ve a tu? Perquè sabem que ara aquestes cançons que has posat en aquest EP i també aquesta nova són teves, oi? Però havies fet altres coses, fins i tot musicals.
No, sí, o sigui, jo vaig començar fa molts anys cantant, formant-me des que era petita, bueno, en cant musical, no? Però ja fa temps que tenia la sensació que m'agradava molt interpretar cançons, però no tenien aquella part meva de sentir-la meva completament, no? I sempre havia pensat doncs, que m'agradaria tenir, quan sortís a l'escenari, una cançó que fos pròpia i que la gent la cantés i sentís què se sent, no?, quan la gent se sap una cançó teva. I ho he pogut experimentar ara i la veritat és que és la millor sensació del món. Ha estat molt bonic aquest procés que he tingut en aquest darrer any doncs, de presentar el meu primer EP, que com deies és Lorem Ipsum, i que espero que no sigui el primer, o sigui, que sigui el primer de molts, no? que n'hi hagi que vinguin en els propers anys, anar traient cançons com deia com puguem i que la gent li agradi, que el públic català sobretot, perquè la majoria de les cançons que faig són en català, li acabi agradant aquest tipus de música, perquè jo crec que estem molt acostumats a escoltar cançons en català, però sobretot festives, que dic jo, no? En el sentit doncs, de festa major, de que tinc una lletra doncs, que s'enganxa, que és molt marxosa, i que costa un pèl més que la gent s'acostumi doncs, a sentir cançons que sí que estem acostumats a sentir, per exemple, en castellà o en anglès, no? Més introspectives, amb més missatge... I, bueno, he intentat innovar amb això, fer-me un segell com molt específic, que la gent pugui reconèixer ràpid que sóc jo, I amb això estem, no? Intentant picar pedra perquè, bueno, doncs perquè això surti bé.
Sí,
hi ha moltes ganes.
Doncs mira, parlant de Lorem Ipsum... Aquesta és la cançó que titula l'EP de la Marina Caselles, i això de Lorem Ipsum segur que t'ho han preguntat més d'una vegada, no sóc original, ja ho sé.
Sí, el Lorem Ipsum és un nom molt estrany, de fet fins i tot els meus amics familiars em deien, però quin nom més estrany que sudes, no?
Clar.
Això és perquè, bueno, jo vinc de la formació, bueno, vaig estudiar periodisme, no? Tot i que ara em dedico al màrqueting, però al principi, quan tu comences a estudiar periodisme i comences amb programes d'edició per començar a maquetar, doncs els diaris, per exemple, com La Vanguardia, etcètera, doncs
sí,
tu utilitzes un programa i la lletra que et ve per definició, el text que et ve per definició, posa el Lorem Ipsum Citament, no?, que és un text en llatí.
Ah, mira.
I tu allà has d'emplenar, no?, el text. I vaig pensar, ostres, quan vaig començar el procés de creació d'aquest CD, vaig dir, és que començo totalment en blanc, no?, igual que quan comences un article per un diari.
Sí.
I vaig pensar que aquest paral·lelisme era molt xulo, que em vinculava molt també al que a mi m'agrada, que és escriure, amb el món del periodisme, de les meves arrels, i així és quan vaig decidir titular-lo.
Mm-hmm, molt bé. I diu que vas decidir començar a escriure cançons a partir precisament d'aquesta que té un rerefons una mica trist.
Vull anar-me ben lluny d'aquí, que ni tan sols em busquin, que ni volent em trobin.
Aquesta es diu Ja no ets aquí i la vas fer dedicada a la teva mare, que ja no hi és.
Exacte, sí, aquesta va ser la primera que em vaig voler seure davant del paper per aquest fet que comentes i, bueno, crec que va ser una cançó que va ser molt bonica, que jo, hi ha gent que, per exemple, doncs, fa teràpia o, doncs, jo per la meva manera de fer teràpia va ser com escriure, seure'm davant del paper, boli. Amb això sóc molt analògica, no? M'agrada escriure davant del paper i va sortir aquesta cançó, que a més és la que té més tocs d'R&B, és així més lenta, i em va agradar tant la cançó que, i l'experiència de poder escriure, que vaig dir, escolta'm, això no us pot quedar aquí, a més a ella li hagués encantat que hagués fet més cançons, i aleshores a partir d'aquí va ser quan ja va néixer el projecte com a tal de no només fer un senzill, sinó fer tot un conjunt de cançons.
Doncs sentim-la una mica més, va.
Ja sóc jo que m'agrada patir. Tots diuen que allò dolent ja ha passat, què sabran si tu ja no ets aquí?
Ja no ets aquí, aquesta és una de les cançons d'aquest Lorem Ipsum de la Marina Caselles. Deies abans que ja t'han pogut veure a dalt dels escenaris, ja saps què és que la gent canti les teves cançons? Sí, home, això és important.
Això és increïble.
Clar, sí, perquè, home, fer una feina i que la gent t'escolti, que sàpigues que t'escolten a casa perquè veus les reproduccions a Spotify o a YouTube o allà on sigui, però que després vinguin a un concert i que t'ho cantin tot, que bé, que bé.
Sí, sí, sí. I, de fet, fins i tot, avui en dia tenim la gran sort, no?, que sempre dic que les xarxes socials són una gran sort per algunes coses,
sí,
que arribes a gent que tu no t'haguessis imaginat, no?, i a països que no t'haguessis imaginat, fins i tot des de Llatinoamèrica, que no sé com a vegades arriba la música a través de YouTube, etcètera, i t'escriu gent que potser fins i tot no parla ni l'idioma, no?, el català, i et diu, oye, no entiendo lo que dices, pero me gusta mucho, no?,
sí.
I aleshores dius, ostres, fins i tot no entenent, li ha agradat, això és preciós.
Que bé, que bé.
Clar, imagina't si poguessis fer fins i tot allà un concert, no? Seria increïble. De moment, però, estem fent els concerts per la zona de Catalunya, que ja és molt.
I tant.
Estem tenint bona acollida, amb una banda molt bonica, amb gent professional que porta molts anys als escenaris, i amb això em sento com, bueno, molt ben acompanyada i la veritat és que no em puc queixar gens ni mica.
Clar, abans també deies, Marina, que cal una mica d'ajut d'una discogràfica, d'un productor, d'algú que embolcalli tota la feina de la composició i de la música i tot plegat, no? I em sembla que tu t'ha ajudat un amic, no?
Sí, o sigui, diguéssim que el procés de creació m'he acompanyat un amic, que és el Rod, que és el meu productor, que ell i jo ens vam conèixer ara ja fa... Mira, jo tenia 17 anyets, vam començar a fer concerts de casaments, concerts privats, no?, amb covers, o sigui, amb cançons d'altres artistes, i ell després es va començar a dedicar al tema de la producció musical i ens vam retrobar, no? i va ser quan vam començar a tornar a crear, bueno, doncs a juntar-nos i a crear això. I la veritat és que ha estat una experiència molt xula i que actualment segueixo treballant amb ell, col·laborant amb ell.
Molt bé. Doncs aquest EP, Lorem Ipsum, de la Marina Caselles, és una confluència d'estils, de pop, d'R&B, de soul, abans ho dèiem, també fins i tot tocs electrònics, però a més, també hi ha una mica de, com t'ho diria, històries doncs, en castellà i en català. No només escrius i cantes en català, sinó que també apostes per l'espanyol, no? Una mica potser per allò que deies abans, no? que es fa molta música així com de festa, però que potser l'R&B, el soul, els estils així com més que no són habituals, doncs tires una mica per aquí, no?
Sí, exacte, i també és curiós perquè diguéssim que jo a casa la meva llengua materna és el català i amb el meu entorn també, i aleshores per definició a mi em surt pensar en català i aleshores quan escric el més habitual és escriure en català. El tema és que moltes vegades hi ha temes, no, que potser m'encaixen més en el castellà i aleshores ho acabo decidint al moment en què em poso a escriure i dic, un moment, aquest tema m'encaixa més en el castellà i aleshores passem al castellà.
Doncs va.
Però, digue'm, perdona.
No, dic cap al castellà. Sí, sí.
Exacte, depenent de... Ja, bueno, i ara sí, com que era un tema molt d'empoderament, això em va sortir en català. I dic, doncs això ho hem de fer en català.
Doncs mira, estem sentint de fons Cuando yo no sabía, que és aquesta.
Cuando yo no podía, porque tú me enseñaste a vivir.
Que bé que sonen aquestes cançons, sí, molt bé. A nosaltres ens agrada molt una, que és l'última, que serà la que ens servirà per tancar l'entrevista, que es diu Rica. Que també,
sí.
també és en castellà, sí?
Sí, correcte. Aquesta cançó és, bueno, és curiosa perquè la vaig fer com... Jo crec que ha estat la més ràpida que he fet, perquè em va sortir el tema rapidíssim. Bueno, és un tema que a més toco molt jo, no? Que és la meva generació, que som els millennials, no? Que som els tipis que sempre ens queixem, que dic jo.
Sí.
Doncs sempre dèiem que nosaltres milloraríem la vida dels nostres pares perquè érem la generació que s'havia pogut formar sense problemes, gairebé tots teníem una carrera universitària, i aleshores, quan topes amb la vida adulta, no, trobes amb que, escolta'm, tot no ve donat, que la vida és molt dura, que no tot és fàcil, i aleshores, justament amb això, però amb un to de conya, de gràcia, perquè, si no, quin avorriment, sí, li vaig voler donar una volta, no, que tu t'imaginaves una vida meravellosa i que, escolta'm, que la vida no és així, que no tens ni un pis ni tens res i que toca currar, no? I justament amb això va sortir aquesta cançó, que a més va ser molt, una experiència molt bona perquè va sortir a les llistes de Spotify, són amb un algoritme i van detectar Spotify que, bueno, me la van posar en una llista que es diu Igual Espanya, que són cantants d'arreu del món, que són cantants dones.
Ah, que bé.
I gràcies a això, clar, va venir molta gent també de Llatinoamèrica, de tot el món, que va escoltar aquesta cançó, que si no hagués arribat a la meva música allà.
Mm-hmm.
O sigui, va ser també, ja et dic, va ser un trampolí i va ser una experiència molt bona que no m'ho hagués imaginat ni molt menys quan la vaig escriure.
Doncs aquesta noia que encara no s'ha fet rica, que ha de seguir picant pedra, i ha de seguir treballant dur per aconseguir tots els seus objectius en el món musical, és la Marina Caselles. Avui l'hem convidada a la galeria, ens ha agradat molt de compartir aquests minuts amb tu i esperem que molt aviat tinguem ja noves cançons.
I tant, estem treballant en això. Ha estat un plaer, de veritat, moltes gràcies.
Doncs vinga.
I ens veiem a les properes, espero presentar-vos les properes cançons.
A veure si et veiem algun dia per Igualada o Rodalies.
Oh, i tant, només cal que em convideu i jo vinc encantada.
Doncs gràcies, Marina, que vagi molt bé.
Una abraçada, gràcies a vosaltres. Adéu.
Pero de pronto desperté. Estoy mayor, no sé por qué. Todo se puso del revés. Tengo nada de lo que soñé. No empiezo con su triste porqué. Dice mayor, no sé por qué. No tengo nada de lo que soñé. Solo un gato que me encontré, que araña y bufa cuando me... La familia burguesa que me apadrine, me lleve de viaje y me mime. Tes peintures de Picasso sous les murs et des jolies choses partout. La familia burguesa que me apadrine, me lleve. Tes peintures de Picasso sous les murs et des jolies choses partout. Dis-moi que tout va bien. Pero de pronto desperté. Dice mayor, no sé por qué. Todo se puso del revés. No tengo nada de lo que soñé. No empiezo con su triste porqué. estoy mayor, no sé por qué. No tengo nada de lo que soñé. Solo un gato que me encontré, que araña y bufa cuando me ve.
Hem arribat al final d'aquests minuts de cultura a la galeria i, com cada setmana, tornem la vinent en dijous i en dissabte. Que vagi molt bé el cap de setmana i feu cultura.
La galeria amb Montse Candàliga.